Votat ja, no? No, encara no, havíem dit prèviament perquè havia plantejat INN. Ara votarem la ratificació i l'urgència de la mateixa. Bé, tenen aquestes dues mocions que ja coneixen. Per a l'urgència i ratificació en l'ordre del dia, don Manu Robert, regidor no escrit.
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
I PSOE?
Sí.
Bé, doncs queden incorporades a l'ordre del dia del pleno extraordinari d'avui i aprovada l'urgència. Anem a elles. La primera és la proposta de la pròrroga dels contractes de tots els treballs materials i mà d'obra. Bueno, per a resumir, es tracta de la pròrroga dels contractes de neteja dels edificis municipals. Té la paraula per explicar la proposta de la regidora de Serveis Públics, doña Maria Fajardo.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, m'agradaria demanar disculpes als grups de l'oposició. És un tema que vam tractar en comissions per damunt d'amunt perquè ja estàvem treballant en ell, però no ha pogut passar per comissió informativa perquè no donava temps material a dictaminar-ho. És un assumpte urgent perquè, tal com es vaig explicar a vostès, i ara ho explique a tot el poble de Vila-real, el que passa és que estem treballant ara mateix amb la tramitació per a poder traure la licitació per a fer el nou contracte de neteja d'edificis públics en els tres lots que n'hi ha així contemplats i, a més, amb idea d'ampliar-lo, perquè actualment tenim uns edificis que no estan inclosos en aquests lots. Estem treballant per poder traure aquest plec de condicions i que es licita en temps i forma, però mentre no se traui aquesta licitació, doncs tenim un impàs amb el contracte actual i que puga entrar en vigència el contracte nou, cosa que el que passaria si no aprovem aquesta pròrroga avui en el ple és que ja hauríem de fer aquests treballs de manera extracontractual amb el que suposa administrativament, que és que després acaba venint així amb notes de reparo que han de passar per el ple i que saben vostès que això el que fa és allargar el procediment, que la empresa concessionària tarda més en cobrar, i crec que això no és el que desitgem totes i tots, perquè sabem ben bé el problema que ens ha portat en l'actualitat també i s'endarreriment en el pagament a proveïdors. Aleshores, per això els demà el vot favorable, perquè és una pròrroga que es fa simplement per a poder cobrir i se servei que l'Ajuntament de Vila-real presta, en aquest cas en quant a la neteja, i res més. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Alguna intervenció en el debat? Debat? Senyor Robert, vostè la paraula.
Sí, tot. Gràcies, senyor alcalde. Bé, com vulga que esta moció pues, ha sigut una moció d'urgència i que, òbviament, no ens ha donat el temps suficient per instruir-nos, a mi m'agradaria també pues, requerir al titular de la moció perquè explicara breument què és el que està ocorrint, quin tipus de discriminació hi ha entre els àmbits i totes les mateixes categories salarials. I, quina...
Disculpe, estem en el contracte de neteja, en la pròrroga del contracte de neteja d'edificis municipals.
Perdón,
que vale. Si vol algun aclariment perquè
no.
Necessita l'impacte.
Bé, pues, cert el que està dient Maria Fajardo, este contracte per urgència, ella ja havia demanat que votaren a favor, ara sí que després se farà el vot de la moció de Toni Marín.
Abstenció.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
I PSOE?
Sí.
Pues queda aprovat. Alguna explicació de vot a esta qüestió? No? Pues moltes gràcies a tots i totes. Passem ara sí al segon punt de l'ordre del dia, que és la moció proposta del regidor de Serveis Socials del compliment del conveni d'homologació salarial aprovat en 2022 dels i les professionals dels serveis socials. Serà el regidor de Serveis Socials, el regidor delegat de Serveis Socials, don Toni Marín, qui explicarà la proposta.
Moltes gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, reiterar les disculpes que abans ha fet la meva companya Maria Fajardo per el no haver pogut passar aquesta moció per comissions. No estàvem, doncs vaig a tratar d'explicar-la i qualsevol dubte que tinguin quede a la vostra disposició. Bé, la moció és sol·licitar el compliment del conveni d'homologació salarial aprovat en l'any 2022 dels i les professionals de serveis socials. L'àmbit sociosanitari, el sector en concret, i el que té que veure molt particularment la Comunitat Valenciana està al límit, enfrontant-se a una situació crítica que afecta a milers de persones majors, a les seues famílies i al personal de centres. A la Comunitat Valenciana existeixen 31 centres de titularitat pública i gestió integral per a la cura de persones majors, dels quals 29 es troben amb contractes vençuts. Avui una d'elles, la nostra, la Verge de Gràcia, s'han concentrat per a reivindicar aquesta situació i nosaltres ens hem recolzat i també agraïs que alguns d'ells hagin pogut arribar també i es acompanyen, perquè també és d'agrair i ser recolzament així en la casa de tots i totes. això té un recorregut, no? Al novembre de l'any 22 es va firmar el conveni col·lectiu laboral per a les empreses que tinguin adjudicada mitjançant contracte amb alguna administració pública la gestió de residències de la tercera edat, servicis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal, centres de dia, centres de dones 24 hores, centres d'acolliment i servicis d'ajuda a domicili de titularitat pública i gestió privada a la Comunitat Valenciana. Va estar publicada al DOC el 22 de març del 23. En l'article 10 es parla de l'increment salarial i estableix que les taules B seran aplicables des de la formalització del corresponent contracte públic. En l'actualitat es mantenen les desigualtats i discriminacions respecte a altres àmbits amb les mateixes categories laborals que genera la bretxa salarial que existeix entre el personal de centres de gestió directa de l'administració als de centres de gestió integral. Per dir-ho clar, fer les mateixes funcions, uns cobren uns diners i altres uns altres. Uns tenen uns drets i altres uns altres. I el que buscàvem i el que se va acordar era equiparar això. La situació d'aquestes residències és una clara mostra del que pretén el Partit Popular amb el model de polítiques socials, que és caminar a la privatització del sistema com el d'acabar i anul·lar tots els avanços socials aconseguits pel botànic. No és nou. Ja fa anys vam tindre un model molt paregut. El sector en si se sent ignorat, tal com se'ns ve manifestant de fa temps amb freqüència pels treballadors del sector i treballadors i els familiars dels usuaris i usuàries. Per tot això, el que traslladem així al ple és els següents acords. En primer punt, instar la Conselleria de Serveis Socials i Habitatge al fet que complisca amb el pla d'equiparació salarial establert per el govern del Botànic i a més acords en el conveni laboral en el qual es contemplava l'homologació salarial del personal, corregint així les desigualtats i discriminacions ocasionades respecte a altres àmbits amb les mateixes categories laborals, que genera una bretxa salarial que existeix amb el personal de centres de gestió directa de l'administració als de centres de gestió integral. Instar a la Conselleria de Serveis Socials i Habitatge a regularitzar i licitar amb caràcter d'urgència els contractes pendents dels centres residencials de serveis socials específics i instar a la Conselleria de Serveis Socials i Habitatge també a reprendre les inversions pendents del Pla Convivint actualment paralitzades. I finalment el punt 4, remetre aquests acords a les Corts Valencianes i a la Presidència de la Generalitat. Bé, per contextualitzar el que tenim ara és que en molt poc de temps el govern de Mazón ha posat pates per amunt tots els serveis públics. Per memòria, el primer anunci d'aquest govern va ser llevar els impostos dels que més tenien. Any i mig portem i en any i mig el que hem tingut ha sigut un caos en l'educació, incluït amb el transport escolar. Recordem el que va passar en el transport escolar, no hi havia autobusos, els autobusos que arribaven alguns d'ells no tenien plataforma, va haver algun accident adaptat, algun autobús immobilitza perquè venia d'Itàlia perquè el van llogar d'última hora i no tenia ni documentació amb la Guàrdia Civil allí. Tenim el pla Edificar Emparat i tenim el pla Convivint. El pla Convivint, vull recordar que nosaltres vàrem fer una declaració institucional el 24 de novembre i en moltes coses, i és d'agrair que tots anarem a una veu en aquesta tasca, si em senyisca el que té a veure en serveis socials, vàrem dir i vàrem aprovar nova residència i centre de dia de persones majors dependents, pla Convivint, nova residència i centre de dia per a persones amb diversitat funcional, pla Convivint, punt de trobada familiar, centre de dia per a persones amb dany cerebral adquirit, ampliació dels mòduls per a l'alumnat majors de 18 anys del centre d'educació especial a Panderola. Nosaltres ja hem fet unes actuacions aquest estiu en l'Ajuntament, però estem a expenses de que pues, Conselleria pues, faci la seva tasca també. Finalització de la residència AFAM, Mori la Vida, Alzheimer, i continuarà amb el finançament del contracte programa de serveis socials sense cap merma econòmica. El contracte programa a fecha d'avui no sabem si se va renovar i en quines condicions. El que suposa tindre molt personal en el fil, que no saben si van a seguir, que alguns d'ells s'estan presentant a altres llocs perquè tenen aquesta incertidumbre, i tot el que ens ha delegat a la Conselleria i que és funció d'ells, com per exemple el centre d'atenció tempranenga que tenim així. Al fi són infraestructures que no afecten sols a Vila-real, sinó que també estem donant molt de servei a molts pobles del voltant. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Alguna intervenció en el debat? Senyor Robert, té vostè la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Marín, com vulga que esta moció s'ha presentat pràcticament 2 hores antes del pleno municipal, hem obtingut els regidors la possibilitat de poder estudiar-les al fons, a mi m'agradaria, si és possible, que desenvolupara un poc la situació, concretament en les gestions de residències de la tercera edat i la seva aplicació a Ciutat de Vila-real, i també l'article 10 de lo que és el conveni col·lectiu laboral, com afecta a lo que és l'increment salarial i, sobretot, per desconeixement, i suposo que els veïns també voldran saber-ho, què és el que significa això de les taules B, si són aplicables des de la formalització del seu contracte públic. Al mateix temps, també fa referència a que, sobretot ja en els acords, a que se complisca el pla d'equiparació salarial, concretament en la regularització i la licitació amb caràcter d'urgència dels contractes pendents. Podríem saber quins contractes són els que són pendents, en aquest cas en els centres residencials, i també què és el que està, diguem, què és el que ha paralitzat la conselleria des que està el govern del senyor Mazón, i què és el que se pretén reprendre en les inversions pendents del pla Convivint. Gràcies.
Bé, moltes gràcies per al segon torn. Jo crec que és repetir material tot el mateix que has explicat.
Vaig a tractar d'anar del final cap a l'inici. En primer lloc, n'hi havia 38 milions d'euros que el govern del Botànic va deixar per a aquesta equiparació salarial. Com he dit abans, lo normal és que persones que fan la mateixa feina que altres cobren el mateix, i això no està. I aquests 38 milions per l'arte del birbirloque van passar d'anar a nòmines a anar a infraestructures. I allà ha quedat, perquè infraestructures no l'han vist. El pla Convivint que vostè m'ha preguntat, pues, hasta ara ni està ni se l'espera. Sí que l'esperem, però pareix que no està. I òbviament afecta les residències, clar que afecta. El que té que veure bàsicament és, en termes generals, per no estendre'm, perquè el que vostè m'ha preguntat és reiteratiu en altres qüestions, és donar normalitat i donar un servei de qualitat a, jo diria, un sector molt sensible, que és el cuidar a persones majors, si és el cuidar de, tan necessari, no? I en aquest ordre de coses, el que hem de fer, i després de veure l'experiència que vam tindre ja en la Covid-19, la tasca que vam fer, l'estar ahí, que menys que equiparar. I si vostè i jo, per exemple, som pintors i pintem una paret dels dos igual, no pot ser que vostè guanyi 5 i jo guanyi 15, per exemple. Això en la infraestructura i tot el que comporta. Ara, pues, conselleria està en altres coses, està en el decret de tipologies, intentant canviar algunes qüestions, i pues, un poc la mira que tenim és eixa. Així, a Vila-real tenim moltes qüestions que tenim que resoldre. Per exemple, tenim una residència que avui no s'ha manifestat per una qüestió de forma, residència de discapacitats, la qual des de fa un any fins ara té uns problemes greus en el que estan conselleria destinant a unes persones que no tindrien que estar allí, però no tenen puesto, però lo que recordé, i van allí i estan generant problemes. Problemes que te diuen els sanitaris, perquè es criden, perquè tenen que atendre a adolescents que no tenen el perfil per estar allí. Problemes perquè criden a la policia, problemes perquè fan agressions. Tenim també ahí pendent en aquest centre concret les habitacions de respir. Les habitacions de respir, jo mateix fa un any en una reunió en conselleria i en entitats es van passar un plan de la necessitat. El que vol dir aquestes habitacions és que si algun dels familiars se fica malalt, que puguen estar allà els xiquets el temps que estan en malaltia i no tinguin que estar no sabem a on. Des d'ací, en planos i en tot el que era, vam oferir a la conselleria en reiterades ocasions que o bé ho feren o si no ho feien, que ens deixaran a nosaltres accedir i nosaltres es fem càrrec, perquè l'obra era una obra molt menor. El regidor Emili Albiol va estar allí, van fer els planos i tot això. Jo ho he oferit en diverses ocasions i no tenim resposta. Quan va vindre així el senyor Mazón, li se va oferir. L'última reunió que vaig tenir jo en direcció territorial en juny no tenien ni coneixement d'això. No tenien coneixement. I ells ho tenen perquè se'ls va oferir. Entonces, n'hi ha moltes coses que per lleialtat estem treballant i estem tractant de que porte un bon recorregut. Per exemple, tenim la residència de Sant Llorenç, una residència d'ací del poble que, com vostès sabran, i han fet unes declaracions el mateix alcalde públicament, pues van a tancar-la. Fa uns anys anava a tancar i el titular de premsa era Oltra tanca la residència, ara és el juzgat. Parlant d'abans de la Covid, se van intervindre residències. Una residència que està des del poble, li ho dic perquè jo estic atenent a molta gent que ven en esta coyuntura i li puc ficar molt exemple, li vaig ficar un molt gràfic. Un home de 80 anys que no conduís i que té la seva dona gent Alzheimer. I va parlar a mi perquè em diu que quan la tanquen no podrà anar a veure-la. Perquè no tenim altres. Llavors, aquest tipus de gestions que vosaltres hem treballat i hem treballat també en la direcció territorial per facilitar-los i m'ho van agrair personalment poder donar-los un recorregut i no fer guerres o trames que tenim. I ara passem a tenir una residència menys, que a lo millor des d'un any se torna a obrir.
Gràcies, senyor regidor.
Moltes gràcies.
Senyor Robert, segon torn.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, al fil de la explicació que li agraïs que hagi donat respecte a lo que és la moció i centrant-nos precisament en l'últim que vostè ha dit i que ens interessa a la gent del nostre poble perquè afecta als nostres majors, com no pot ser d'altra manera, és el tema de la residència Sant Llorenç. Ja fa algun temps, ja fa aproximadament un parell de mesos, el senyor alcalde va fer una sèrie de manifestacions d'apoyo, d'ajuda en tot el possible, però deixant també clar de que la competència efectivament no era de l'Ajuntament de Vila-real, sinó de la Conselleria. A mi m'agradaria també que, si vostè té per convenient, explicar un poc la situació de la residència Sant Llorenç, on hi ha ara mateix aproximadament 80 persones que estan en un AI, perquè este matí mateix han aparegut 5 persones de la Conselleria que, com vulga que per telèfon no els feien cas perquè abandonaren esta residència, s'han presentat allí en tota classe d'excuses improcedents i alarmant a la gent major, que, com vostè ha dit, és la més vulnerable que n'hi ha en tota la societat. Esta situació de la residència Sant Llorenç, doncs m'agradaria que ho explicara perquè els veïns i veïnes del nostre poble sapien la situació actual tal com està. Gràcies.
Senyor Marín, per a concluir, té vostè 2 minuts en el debat.
Sí, bé,
intentem no dur el debat a la residència Sant Llorenç. Jo després sempre si preguntes,
no, vaig a ser molt...
en el que faig a falta sempre he sigut absolutament transparent, però leal en les altres administracions.
Correcte,
no. I serio quan les qüestions traten en persones que poden afectar evidentment a l'estrès, a l'alerta i a algunes coses.
Vaig a ser molt breu en aquest tema. Nosaltres, des de que tenim coneixement d'esta situació, hem tingut una interlocució directa i és d'agrair, i si ho agraeix a la direcció territorial i si no coneix a nosaltres, en quins passos estaven fent i com podien facilitar a la gent que estava allí que poguera accedir a residències el més properes possibles. I això assegura la nostra tasca. Molta informació que ens han traslladat no la tenim oficialment, jo no li puc dir exactament la motivació. El que sí que hem lluitat i estem lluitant és perquè n'hi ha una residència des del nucli urbà que creiem que és important i això és la línia que portem, no li puc dir molt més. Gràcies.
Bé, lo important és la moció que s'està votant, especialment va dirigida als treballadors i treballadores que estaven este matí allí protestant i després el marc del per què està passant tot això. Bé, pues, vist el debat ja i debatit, anem a passar a votació de la moció. Per a la moció, demano Robert, regidor no escrit.
Sí.
Vox.
Abstenció.
Compromís.
Sí.
Partit Popular.
No.
I PSOE.
Sí.
Pues queda estimada la moció i ara explicacions de vot. Vol explicar vot? Manu Roberta ha debatit, no pot explicar vot. Ha entrat en el debat, no té dret a explicar vot. Clar, ja ha utilitzat el seu torn. Se pot debatir o explicar vot, una de les dues coses. Val? Bé, per part de Vox serà doña Irene Herrero la seva portadora que explicarà el vot.
Sí, gracias, señor alcalde. Simplemente decir que nos hemos abstenido porque para este tema nosotros necesitamos más tiempo para trabajarlas y poder estudiarlo. Gracias.
Gracias a usted. per part de Compromís, la seva portaveu, Doña Maria Fajardo, explicarà la postura del partit.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres en primer lloc agrair la presència d'aquelles persones que han volgut acompanyar-nos i que són treballadores de la residència Sant Llorenç. Moltíssimes gràcies, no només per vindre, sinó per la tasca, de la residència Verge de Gràcia. Moltíssimes gràcies no només per la seva tasca, sinó també per haver vingut a acompanyar-nos. El model que tenim implementat així, malauradament, al País Valencià és que molts dels serveis socials específics, que els que s'anomenen específics, són públics, com és el cas de la residència Verge de Gràcia, però que estan externalitzats, és a dir, estan gestionats per una empresa privada. Aleshores, què passa? Que en aquest model centre públic, gestió privada, el que trobàvem era aquesta equiparació, un pla d'equiparació salarial establert pel govern del Botànic, que és el que fa referència a la moció. Ho dic perquè pels dubtes que s'han pogut plantejar en el debat. En aquesta línia d'intentar equiparar els salaris, doncs n'hi ha diversos sectors, no? En el cas dels menors, la gent que és de protecció de menors, la gent que és de reeducació, dins de la gent que està en protecció, doncs els d'emergència, és a dir, els 6 primers mesos quan un xiquet o xiqueta ha de ser apartat de la seva família, i després els serveis residencials. Després està la gent major, després està la salut mental, la gent en diversitat funcional, la gent que està en processos d'emancipació, que són aquests xiquets i xiquetes que han crescut en centres d'atenció residencial de protecció de menors i que després se'ls dona l'oportunitat fins als 21 anys de que puguen estudiar una carrera universitària i estan en vivendes, i les dones que pateixen violència de gènere i que també es troben en aquest sistema de protecció residencial. Doncs dins de la protecció residencial cada sector té un conveni diferent, que és lo alarmant i és el que cal solucionar. Per això el que es pretenia era equiparar aquests salaris d'aquests serveis que són essencials i específics i que es plantegen en un sector que és el públic, i que en el privat els salaris disten molt del que és en un sector públic. Trobem auxiliars d'infermeria que estan treballant en un hospital públic o en un centre de salut mental que és públic i que cobren al mes 1.600 euros, 1.700 euros, i trobem a auxiliars d'infermeria que treballen en centres privats i que no arriben ni al salari mínim interprofessional, fent les mateixes hores i les mateixes tasques. I resulta que és que els tècnics en cures auxiliars d'infermeria fan la feina més bruta, podríem dir, més bruta amb tota la literalitat de la paraula, perquè són les persones que netegen allò més vulnerable que tenim, que són els nostres menors i són els nostres majors. Canvien els llits i entre moltes altres coses, no? Quan falta, els acompanyen en aquests primers moments quan falta una persona, és a dir, fan una tasca que és essencial i que no dubtàvem en aplaudir quan estàvem en l'època de la Covid, no? Que eixíem tots els balcons a aplaudir a aquests serveis essencials. I ho parlo en coneixement de causa, perquè sóc treballadora social i vostès ho saben, i he treballat tant en el sector públic com en el sector privat. I sé la diferència de sous també en aquestes categories professionals d'estudis superiors. O sigui, imaginen-se vostès la gent que fa les feines de soldado raso i que al final són les més essencials, perquè sense elles la cadena no va. I aquest contracte programa jo aniria més enllà, voldria que fos més ambiciós. Això del contracte programa per a lo públic, per a tindre només 4 anys a una persona, això no consolida equips. El que consolida equips és treure places fixes de funcionari, igual que la fixesa per a les persones que treballen en centres de persones vulnerables, que ja he dit els sectors que són. Quan no treballen una persona vulnerable, lo més important és crear equip, crear vincle, que les famílies t'identifiquen, que saben que eres tu la que està atenent a son pare o a sa mare, que sàpiguen que eres tu el que està atenent al seu fill o filla, que sàpiguen que eres tu qui atén a la seva germana a qui el seu home li ho fa passar per un infern. Aleshores n'hi ha que consolidar equips, i això només aconseguís amb la fixesa. En definitiva, crec que eren coses que estaven fetes i embastades pel govern del Botànic i que vostès pretenen empastrar, per la qual cosa demanàvem el vot favorable a la moció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora regidora, i per explicar-ho ja està, perquè el PSOE és el que ha presentat la... Bueno, perdona, Partit Popular, sí, el Partit Popular, disculpeu. Senyor Casabó.
Sí, gràcies, ja, gràcies, senyor alcalde. Jo crec que el ple d'avui i esta moció en concret és un bon exemple de la seva doble moral. Així hi ha partits que fa 13 anys que no governen esta ciutat i són responsables de tot el que passa i no passa a Vila-real, però en canvi vostès, que fa poc més d'un any que han deixat el govern autonòmic, no tenen cap responsabilitat en res del que passa en la Generalitat Valenciana. Afortunadament, els valencians els han tornat a la pancarta i els han llevat a la gestió. Miren, què es va trobar el Consell del PP en arribar a la Generalitat fa poc més d'un any? I és important explicar-ho a vostès, però també als treballadors, que tenen tot el meu reconeixement i també als usuaris i les famílies. Miren, a data 31 d'agost de 2023, 38 expedients de gestió integral estaven en ressarciment, és a dir, en contrats caducats, alguns des de 2018. Per què? Des de 2018 vostès fins a 2023 van governar, no trauen aquests contrats. Dels 54 centres actuals que estan en aquesta situació a la comunitat, 45 ho estaven a data 31 del 12 del 23. No sols això, sinó que en 2022 ja hi havia 35 centres en contrats caducats, en 2021 31 centres, en 2020 23 centres i en 2019 11 centres. No sé vostès què és el que van fer. Parlaven abans de la residència i centre de dia de la carretera d'Onda. Saben des de quan té el contracte caducat i sa residència? Des del 30 d'abril de 2021. I vostès no han presentat cap moció a este ple ni en el 21, ni en el 22, ni en el 23, fins ara, que governa un altre partit. El decret de tipologies, que també s'ha parlat així, regula totes les residències, marca normativa, espais i ràtios de personal per a totes. I sobre la base d'això s'autoritza el seu ús. La norma regula tots els tipus de centres sanitaris a la comunitat, fins i tot les figures professionals d'atenció primària i secundària. El nou govern s'ha trobat amb un nou decret de tipologies no consensuat ni tan sols entre les diferents direccions generals del govern del Botànic. Del pla Convivint podríem parlar un ple sencer del pla Convivint i ese pla que vostès van pintar sense dotació pressupostària, fent creure a les famílies que això anava a ser una realitat de seguida, i ni tan sols allò que l'Ajuntament de Vila-real dia que la Generalitat del Botànic anava a fer en Vila-real, no teníem ni els terrenys i les famílies se pensaven que al mes següent anaven a poder fer ús d'aquests centres sanitaris. I el contraprograma del qual vostès van a tornar este any 500.000 d'euros que no han sabut gestionar del que ha arribat per part de la Generalitat Valenciana. Parlarem també del contraprograma. Què ha fet la Conselleria de Serveis Socials des de fa un any? Pues ha estat treballant amb els sindicats sobre les necessitats del personal per a millorar la situació i se'ls ha instat a l'aprovació d'un conveni únic, alguna cosa que ha estat a les seues mans i que confiem que millore les condicions dels treballadors. No s'entén que ara, quan vostès no han fet res per a aquests treballadors, alcen la veu passant la pilota quan l'administració no licita salaris, sinó la gestió dels serveis. L'actual conselleria ha fet un gran esforç per ajustar la situació a la realitat, amb mesures que palien aquesta situació que s'han trobat i que no hi hagi perjudicis majors. S'ha incrementat un 8,8 la quantia dels mòduls econòmics dels acords en l'acció concertada en 2024, amb un increment que correspon a l'IPC acumulat de 2022 i 2023, que havia estat paralitzat aquests dos anys. S'ha complit amb el compromís d'ampliar els mòduls de la concertada i amb això s'està permetent que les entitats paguen salaris i oferisquen qualitat en els serveis que els usuaris mereixen. S'han pagat, atenció, 157,5 milions. 157,5 milions d'enriqueriments injustos, de contrats caducats, els deutes que vostès van deixar del govern del Botànic, posant l'administració al dia tots els pagaments que havien abandonat. A més, en aquests moments la Conselleria treballa en aquest decret de tipologies, s'ha comentat, per a licitar una norma que replegue totes les consideracions dels agents implicats. Han arribat més de 1.800 a la Conselleria que s'estan estudiant i van a incorporar-se perquè siga un decret de tots, no com el seu. I acaba, quan el conveni únic és el conveni, com s'ha dit, que signa els sindicats amb les empreses per als professionals. Ara hi ha convenis per sectors, ho ha explicat la regidora, inclusió, discapacitat, majors, infància, però l'ideal i el més beneficiós i eficaç per als professionals seria tindre un únic conveni per a tots els sectors, que és el que se va proposar als sindicats i, per tant, està en la seva mà que això siga una realitat. Per favor, els demane que després de 8 anys de la seva gestió, jo crec que millorable, que assumisquen responsabilitats i no posen més pals a les rodes, als avanços que s'estan fent per a subsanar tot el que quedava pendent i posar-se al dia. Crec que el govern està fent tots els esforços perquè els usuaris i els professionals d'aquests centres tinguin l'atenció que necessiten i que realment mereixen. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Casabó. Com un bon treballador del Partit Popular i no del poble de Vila-real, de nou ha deixat el llistó ben alt, complint el seu contracte del PP primer, que és l'únic que li interessa de forma permanent. Nosaltres hem demostrat en mil ocasions que si tenim que votar alguna moció en contra de Sánchez o de qui siga, o en el seu cas de Ximo Puig quan governava o del Botànic, així no ho van fer i se pot recuperar perfectament, no? Vostè evidentment que no, tot és un no a tot el que se planteja així, perquè qui evidentment, per qui treballa evidentment és pel Partit Popular, i això la gent ho té meridianament clar, no? Vostè i tot el seu grup municipal. Bé, evidentment se tracta del peliculón de Amazon. Jo vaig escriure un article d'opinió en el Mediterrani, 3 mesos després de prendre possessió el president de la Generalitat, i el vaig titular el peliculón de Amazon. I ahir explicava, perquè se li veien ja les formes de com anàvem a actuar, no? Veritats són les que són. Al final, Amazon té enguany 29.732 milions d'euros de pressupost de la Generalitat, 600 milions d'euros més que tenia el Botànic, 600 milions d'euros més. I la primera notícia, que la pot buscar qualsevol que ens estigui escoltant, molt orgullós, al costat del torero, del vicepresident, que va fer en la Generalitat, va ser: cumplimos, somos...
Perdó, se n'acaba d'anar el sonido, a veure si el podem recuperar. Està parlant l'alcalde del peliculón de Amazon, d'aixòs 29.732 milions de pressupost que tenen panguany i que tenen 600 milions d'euros més. I també ha dit que vostè, que Adrián Casabó, li ha contestat en seguida dient-li que vostè treballa per al Partit Popular i no per als interessos de... el poble de Vila-real. Ara hem recuperat el sonido.
Més humildes, ja sobrers, que ell els lleva els impostos i els ajuda també, i sin embargo després ara no té diners i no li quadren, pese a tindre 600 milions d'euros més que ni hauria que saber en què se'ls gasta. Què passa? Que en menys diners el Botànic no tenia aquests problemes. I evidentment que el Botànic en 8 anys no ha pogut arreglar tot l'enorme empastre que vostès van deixar en aquesta comunitat durant 20 anys. 20! La residència Verge de Gràcia de Vila-real se va construir en el govern de l'ERMA, socialista. En 20 anys vostès no van fer ni una residència. Ni una. ¿Vale? És que, claro, al final ja rosa el ridícul els seus discursos de tal nivell que ja 20 anys sense fer ni una residència pública. Ara, en aquests moments, evidentment, tenen que buscar arguments per a veure com fan això de que li han perdonat la deuda a qui no li l'hagueren tinguda que perdonar, per a intentar fer demagogia i política, i ara els números no s'hi sent. Però jo crec que ni siquiera això és el més grave. El més grave és que és mentira, jo puc dir així, que s'hagin reunit en ningun sindicat. S'han reunit en la patronal, en els empresaris. En això són els que se reunixen vostès contínuament. Perquè com la llei que està canviant el senyor Mazón, el que va és a tornar a fer negoci en les persones majors i en les residències, què és la manera que tenen vostès de treballar? No ho dic jo, ho diuen els juzgats que van tancar a la presó al conseller que gestionava en vostès, en el Partit Popular, estos temes a Blasco, per robar hasta la construcció de residències, i ahí estan les sentències. Però queda damunt la setmana que han condenat a 10 anys de presó i que està demanant la fiscalia que entre a la presó el senyor Zaplana, que va ser el seu president en aquests 20 anys de més del 70% del temps, que ens donen lliçons avui així de qui ha fet les coses i els ha deixat de fer, és que queden tan ridículs de veritat que ja arriba un moment que si d'alguna manera, d'alguna vegada els permetiren el seu partit votar alguna cosa diferent, que no fora fer-li la reverència al senyor Mazón i al senyor Feijó i aquestes coses, pues a lo millor encara guanyarien un poc de credibilitat. Mire, al final la realitat s'imposa i la pel·lícula és la que és. El Botànic en 8 anys va poder fer el que va poder fer. Moltíssimes coses. I d'aixòs 8 anys ne va estar 3 que són una tormenta per tot el món. I és que millor saben aquesta tormenta per tot el món són els treballadors i treballadores que estan en este pleno, que se van tindre que menjar unes dificultats tremendes en les que jo vaig treballar, en un metge que se va intervindre aquesta residència, perquè com no se fiava el Botànic de lo privat, se va intervindre la residència. El que tindrien que haver fet vostès en la de Sant Llorenç i no tirar a la gent al carrer. Perquè en la llei està. Però això no és l'interès, és fer negoci en les persones. I és el partit al que vostè és afiliat i el partit pel que vostè treballa tots els dies. I no ho dic jo, torna a dir-ho. El conseller que gestionava les residències de majors, condenat per lladre i a la presó. I el president d'aquest govern que gestionava també totes aquestes qüestions, condemnat 10 anys a presó per robar en altre tipus de qüestions, en ITVs i a saber el que hi encara dels diversos juïs que encara vostès tenen pendents. Miren, això és un pel·liculón, com dic, que cada vegada les patetes, les mentires, les tenen més curtes. No? I al final el que ens preocupa de tot això és que hi havia moltíssimes coses, com ha dit la vicealcaldessa Fajardo en Bastaes, pel Botànic, no vam arribar a revertir els 20 anys de corrupció, de despilfarro, de desastre que es va generar en aquesta comunitat, i quan pensàvem que els veïns i veïnes ens pues, ajudarien a intentar tindre 4 anys més, que hagueren canviat molt les coses en aquesta comunitat, van vindre vostès, no vostès, vostès en els de Vox, ara ja no els de Vox, perquè han abandonat el barco, ¿vale? A intentar confundir a la ciutadania sobre les qüestions. No? Nosaltres des de l'Ajuntament de Vila-real, i ho hem demostrat sempre, estarem al costat de la nostra gent. Fora qui fora, perquè en la residència Sant Llorenç, quan se va produir aquella resolució judicial que la tancava, governaven els meus. El president era Ximo Puig, era el PSOE, i no vaig tindre ninguna duda a dur a este plenari mocions, reclamar a la vicepresidenta Mònica Oltra i al president Ximo Puig que no la tancaren, ficar-me al costat de la pancarta i ara en els veïns i veïnes, vam lograr moltes coses i per tant això demostra qui treballa pel partit com vostè i qui treballa pel poble com és que estem així. Moltes gràcies. Bé, doncs anem ara al següent punt de l'ordre del dia, que és el despatx, la part de control, que n'hi ha dos d'accions de compte, que són la d'acció de compte de resolucions de l'alcaldia i extractes de la Junta de Govern Local. Dona compte, senyor secretari, no té micròfon, esperes un moment. No passa res.
Són de la número 3.655 de 17 de setembre de 2024 a la 4.257 de 18 d'octubre de 2024. I és acord de Junta de Govern de 9 i 16 de setembre.
Moltes gràcies, senyor secretari. I el segon punt és una acció de compte del pleno de l'informe de l'alcaldia sobre el personal eventual del tercer trimestre de 2024. Queden vostès enterats, és l'obligació que tenim de subministre d'informació sobre el compliment del número de personal eventual que se complís i l'informe és favorable. Bé, i per últim, en la part de control i fiscalització al govern, tenim esprecs i preguntes. Començarem per el regidor no escrit, don Manu Robert, si vol formular algun prec o alguna pregunta al govern.
Ningú, gràcies.
Gràcies a vostè. Don Fernando Archela, de Vox.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. En el plenari del 27 de maig, ara fa 5 mesos, la pregunta és per a vostè. A una pregunta que ja li vaig fer en aquell moment, que estava relacionada en algunes demandes d'alguna associació de veïns de la zona centre que no havien sigut contestades, vostè en la seva resposta va dir que en breu faria una ronda per les associacions de veïns per tractar el tema que es preocupen. Ens agradaria saber si s'han fet aquestes rondes i quins assumptes s'han tractat.
Bé, pues no hem començat les rondes. La nostra prioritat era la de tindre un pressupost, que és el que tenim actualment. Estem treballant en aquests moments també en el problema de l'estabilització de les places dels funcionaris. Estic al 100% treballant en aquesta qüestió. Estem treballant també els dos partits que formem el pacte de la llum de tol per tindre un pressupost aprovat i en condicions i com toca en 2025 a partir de l'1 de gener. És a dir, tenim moltíssim de treball en aquests moments que té que veure en la gestió administrativa. I estem elaborant, i en breu ho farem, un programa que se dirà a peu de carrer, barri a barri, com siga, anem a treballar-lo en aquests moments, i que anem a eixir, evidentment, d'una manera organitzada a que els veïns i veïnes ens puguen facilitar aquests pues, problemes, aquestes gestions, que moltes vegades, pues, d'aquesta manera organitzada i anant als barris i anant a reunir-nos en les associacions, podem tindre una major interlocució. Això no vol dir que qualsevol problema que se planteja en aquesta ciutat i que els presidents de les associacions de veïns tenen tot l'accés del món a la regidora de Participació Ciutadana, a l'alcalde si li volen plantejar coses, este matí mateixa estava parlant en un veí un tema molt greu, complicat, que és president d'una associació de veïns, la vicealcaldessa, i tots els regidors i regidores d'aquest govern tenen tot el dia a tot el món. Ara, jo li vaig plantejar, i és veritat, que tenia la idea de crear un protocol en algun tipus d'actuació que també ens ajude a obligar-nos d'alguna manera, de forma agendada, a poder tindre pues, una interlocució permanent en els barris. De moment, li tinc que dir que no has començat a fer rondes, però que estic a la disposició dels veïns i veïnes, igual que el meu govern, per a el que faci falta al nostre govern. Alguna qüestió més?
Sí, moltes gràcies. També un poc relacionada en aquest tema. Bueno, hem tingut coneixement que en una localitat veïna nostra, al finalitzar les seues festes locals, van emetre des d'alcaldia un bando instant a que els veïns que tingueren dins de la vila els burlaeros, les estructures que estaven impedint el trànsit per les aceres i demés, que es retiraren. Va anar més enllà, vull dir, en aquest bando també es donaven un pla límit per a poder fer aquesta tasca, i en el cas de no fer-ho, el mateix ajuntament assumia, diguem, la responsabilitat de retirar-lo, passant càrrega als veïns que no ho feren. La meva pregunta és, vosaltres podem fer des de l'Ajuntament algo similar per aliviar un poc el malestar que tenen en la zona de la vila?
Bueno, és una proposta que estem disposats a estudiar-la. Si vostè la planteja, a mi no me constava ese malestar, li ho tinc que dir públicament, no sé si als demés es costa algú tant de malestar per...
La ordenança municipal és de veres que inclús les penyes tenen que llevar lo que són les banderoles, pancartes. Sí que li puc informar que conforme els veïns venen i mos reclamen, nosaltres evidentment no cridem a la policia, sinó mos fiquem en contacte en esa penya i li diem: per favor, podeu retirar-lo, que teniu una setmana per retirar-lo, i ho retiren, de la mateixa manera que si ve qualsevol veí queixant-se de que un burladero o qualsevol impediment, pues, se fica en contacte en esa casa o en esa penya i ho fan i ja està. Sí que li pregue que si té coneixement d'algun concret, mos fas el favor de traslladar-nos i nosaltres mos ficarem en contacte.
Vale, moltes gràcies. No tinc més preguntes.
Gràcies a vostè. Doña Irene Herrero.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Espera la senyora Scritch. És sobre el tema de la RPT. Ens agradaria saber com està el tema, perquè això ja portem 2 anys i pico. El contracte se va firmar el 3 de maig del 22 i tenien 2 mesos per a la primera fase, 3 per a la segona, 3 per a la tercera i 2 per a la quarta, és a dir, en total 10 mesos. Se deuria haver entregat sumant el 3 de març del 2023, estem en octubre del 24, és a dir, fa un any i mig que se deuria haver entregat. No n'hi ha vista de fer una altra reunió, perquè no se'ns ha convocat. Bueno, si ara me diu que sí que ja la tenen, és perquè me ho diu ara, no està convocat ara en aquest moment. Entonces, per saber com està el tema, pues perquè els treballadors volen saber-ho, claro, evidentment. Gràcies.
Bé, pues la regidora de Recursos Humans, Sabina Escris, li contestarà.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Efectivament, tenim ahí pendent la RPT, la documentació està presenta tota. El que ara tenim que continuar són aquelles reunions que van quedar que faríem amb els sindicats. Tinc pendent una reunió informal en els sindicats, no sols per a parlar sobre la RPT, per a reprendre les reunions, sinó per a altres qüestions que tenim pendents. I aleshores, en el moment que en aquesta reunió informal quedem en les dates, es passaré, conforme he fet sempre, a vostès les dates perquè també estiguem presents, perquè ja us vaig dir que l'interès era que tots els grups municipals estiguin presents i participaren en l'elaboració de la RPT.
Sí.
Sí, i la pregunta seria, no seria interessant, ja que m'on estem passant un any i mig d'haver-la executar, d'haver-la presentar, no seria interessant ficar ja una fecha límit o una data límit per a poder-la tindre a acabar, perquè és que si no, això se pot fer etern.
No, senyora Herrera, a veure, nosaltres no hem avançat més ràpid perquè no tinguem ganes de treballar ni perquè no dediquem hores, val? N'hi ha motius i les puc explicar perfectament. El més preocupant no és els plaços del contracte i aquestes qüestions, el més preocupant és que la RPT que se faci en aquesta ciutat, que serà la primera de la història de Vila-real, la primera que tindrà l'Ajuntament de Vila-real, i ja em dic que l'anem a fer, siga una RPT que tinga el màxim consens possible en els sindicats, en la casa, i que isca molt reforçada per a aquests governs que puguen vindre en el futur i que siga, perquè és una estructura ja de lo que té que prestar este ajuntament en funcions ja i en totes aquestes coses, millorar també les retribucions i els salaris de la gent i acomodar-los, igual que van fer en la policia, a qüestions de competitivitat que ens puguen ajudar a aquest salt de Vila-real de poble a ciutat en cor de poble, no? I consolidar aquesta modernització que necessita aquest ajuntament, que necessita un muntó a fer front. Què passa en això? Inclús n'hi ha algun sindicat que ens està plantejant que fins que no se li doni una solució, perquè això afecta d'una manera important també i tal, a l'element de la estabilització, que com sap tenim diverses places en aquesta ciutat que no estan estabilitzades, que són interinos, pues que inclús se planteja que no ten massa interès, per lo que m'ha arribat, en la RPT, ben clar, varios. Per què? Perquè la RPT clarificarà, evidentment, quines són les places que anem a incorporar o que van a quedar ja en l'estructura del nostre ajuntament.
Les coses del directe acaba de quedar-se en bucle, mentrestant anem repassant un poc el que ha passat fins ara. Si parlem del pel·liculón de Mazón, que ens havíem quedat, bé, pues, l'alcalde, que ha agarrat la paraula quan acaba de parlar el portaveu del Partit Popular, ha dit que ells han governat només 8 anys, enfront als 20 anys que ha governat. I en els 20 anys que ha governat el Partit Popular en la Generalitat no han fet ni una residència. I ha recordat que la residència que se va fer així la va fer l'ERMA. I també els ha recordat que ells no els interessa tindre una residència pública, el que volen fer és negoci amb la gent major. I també els ha recordat que en aquest cas el conseller de serveis públics o de serveis socials, el senyor Blasco, està a la presó, i també el president que estava en aquest moment en el govern fa no res, 2 setmanes, han dit que els ha dit 10 anys de presó. Li ha recordat que han tingut 20 anys de corrupció i d'espilferro, i que quan ocorrís l'últim que va ocorrir una residència així en l'Ajuntament, o sigui, en la ciutat de Vila-real, que volien tancar la residència de Sant Llorenç, i el que governava era Ximo Puig, l'alcalde, que també és del mateix partit, tot el Montsant, del Partit Socialista, el que va ser reclamar que no se tancara. Ho reclamava al Botànic i li demanava a la que capitanitzava el partit de la vicealcaldessa i que estava dins del govern del Botànic, la senyora Oltra, que no la tancaren. I que ell estava en aquesta pancarta al carrer demanant que no la tancaren al seu propi partit. Per això ell demostra que ell fa el millor per la població, sent del partit que sé, que siga, i que li ha recalcat al senyor Casabó que el que ell demostra és que treballa per al seu partit. Crec que ja se sent.
Riesgo també haver fet el procés d'estabilització en aquestes bases, si resulta que com en altres puestos, Elche, Sagunto, les declaren que són il·legals i tindrien que tornar arrere tots els nomenaments que ferem. Aquesta és la situació que està vivint Espanya en aquest tema, si vostès el seguissin. Per tant, aquest tema és el més prioritari. N'hi ha més de 100 persones que estan treballant en aquest ajuntament, funcionaris, en una inseguretat que a mi me dol, evidentment, i en un estrès que mos dol, i la prioritat és aquesta, i això és prioritari i previo a avançar en el tema de la RPT. Jo crec que això els sindicats ho tenen clar, i en les dues coses anem a treballar aquests 2 mesos i mig que queden, fins al 31 de desembre. La setmana que ve hi haurà reunió i ficarem l'accelerador, no ho dude. Alguna qüestió més?
Gràcies, només recordar-li que la moció la va presentar Vox en apoyo a la policia.
Sí, però no sé després...
No sé per què ha dit que ens vam negar...
Sí, però ens invita a la boda i després no ve. O sigui, vull dir jo que...
Vostè,
després no ve a casar-se, o sigui, vull dir jo que això és boníssim, el tema. Sí, t'envia la invitació a la boda, te diu que li fiques el regal, pagues i arribes allí, no n'hi ha ningú, no està ni el cura. O sigui, vull dir jo, això és el que va fer.
Sí, però vostè també sap i deu saber tot el món que la plantilla pressupostària no se votava només a la policia. Se votaven moltes més coses.
Bueno, pues vote abstenció i diga, com no estem d'acord en moltes coses que n'hi ha ahí, en la policia sí, vam ser líders en teoria, però el que demostra que de líders no n'hi ha res. O sea, el que n'hi ha és demagogia, a veure si no ho fa, a veure si el govern no ho fa, si els policies se tornen a manifestar, si es desgastem, però ahí se van enganyar. Claro,
jo crec, senyor alcalde, que vostè mos pot orientar i està així per orientar-nos.
Jo si voles assessore,
però no, però no pedimos lo que Vox té que votar.
Gràcies, jo ho respecte. Vale.
Bé. I una altra cosa, sí que li agrairia que sí, el problema és que no tenim la RPT, però el problema de l'estabilització, pues que avançaren molt més en l'estabilització, perquè no ens haguem trobat ara en un juí i en intentar atrasar-ho i tal, perquè si després ens ho anulen, si s'haguera entregat en temps i forma conforme tocava en el contracte.
I torne a explicar, nosaltres per poder fer els exàmens per l'estabilització vam acordar unes bases en Junta de Govern avalades prèviament en un consens per unanimitat de tots els sindicats de la taula de personal, que aquestes bases han estat recorrides als tribunals per un funcionari, un d'esta casa, que ha protestat i ho ha recorrit. I tenim el juí i ja veurem com acabarem. No és tan fàcil això. Estem en un estat de dret i no és tan fàcil. Claro, teníem dues opcions, tirar a meva mare igual en aquest recurs i en aquest juí pendent, i si resulta que estabilitzàvem 100 places en exàmens o 90 o 80, es fem passar per exàmens, es fem passar perquè estudien, es generem un estrès i va i resulta que l'any que ve va la sentència, com ha passat en altres pobles, que està passant, i puc comprovar-ho. I diu que aquesta part que se va ficar en aquestes bases, que aquest funcionari s'ha queixat i ha dit que són il·legals i que no complien els requisits de lliure concurrència i lliure accés a l'administració pública i tal, ala, totes les resolucions que s'han dictat, tot s'ha al corral a travega. I això és una situació que tenen molts ajuntaments, inclús la Diputació, crec que té del govern anterior, de gestions que va fer el govern anterior, una situació ahí pareguda en la carrera professional o no sé què més. És a dir, aquests temes estan tremendament delicats. Entonces, pues, pres decisions al respecte de quines són les que menys impacten i menys estrès van a generar en la casa, perquè tenim que entendre que n'hi ha gent nerviosa en la seva plaça que du 20 i pico anys i que no sap què passarà a partir de l'1 de gener, jo ho entenc, i jo vull llançar des d'un missatge de que no hem deixat de treballar. Pensàvem que la sentència del TJUE, i era el que estàvem tots demanant, seria molt clareta i faria com en Portugal, que el que va fer en el seu moment fa uns anys va ser dir ni exàmens ni històries. La pena que li fique a l'administració per no haver fet les coses bé, que tot aquell que ha estat més de 3 anys, bueno, depèn de les condicions ni en tal, però tot aquell que ha estat en fraude de llei, que no tocava estar i no se l'ha despedit quan toca i no s'han fet els ajustos que toca, és ja funcionari directament o fijo a extingir. Van crear dos figures. I això és el tema que estem estudiant així a nivell local. I, bueno, evidentment, requereix informes, requereix treball i veurem a veure tot això com va. Jo tindré que optar per Guatemala o Guatepeor. I veurem. Alguna cosa
vale,
més?
Pues, no, en gener li tornarem a preguntar.
Bé, pues, jo li contestaré. I, a més, saben que venen a les taules de negociació i que ho escoltaran tot això, perquè això està en aquests moments en debat.
Gràcies.
Val, gràcies sí. A vostè. Senyor Pablo Llopico, ara sí.
Sí, una pregunta al regidor d'Esports. El passat mes de febrer vostès van presentar a la Fira Fitur el Millars Gran Fondo, on rodes de premsa des dies abans l'alcalde va dir pues, que seria aquest acte seria un antes i un després en el tema de l'esport a Vila-real, que seria capital de l'esport i que havien signat un contracte fins al 2026 per a que celebrara així. Bueno, han vist fa dos o tres setmanes que ho han presentat en una altra localitat, en Castelló concretament, entonces voldríem preguntar-li què és el que ha passat per a que deixin de treballar en aquest fons ciclista.
Pues li ho explicarà el regidor, però crec que té més informació al seu partit que nosaltres.
Sí, principalment perquè jo crec que ho han gestionat prou malament, però bueno, ja és un altre tema. Però bàsicament, li ho vaig a resumir molt fàcil. El senyor Casabó, quan ha fet la seva única intervenció per a defensar el seu partit, una de les coses que ha dit és que els problemes de fa 8 anys estirem encara, és que els problemes de fa 8 anys es paguem ara. O sigui, problemes aquells de fa sentències que han anat vingut, han anat venint des de fa 13 anys, les estem pagant enguany. Això, una de les coses que provoca és que el pressupost d'esport no siga tot el que volem. Bueno, nosaltres vam presentar amb molta il·lusió el Gran Fons l'any passat en Fitur, després d'una negociació amb ells i vam arribar a un acord que fa escasses setmanes ens van dir de manera unilateral, que evidentment podíem fer-ho entre les dues parts, que no anava a fer-se així, anava a ser una altra població de Castelló. Havia agraït una crida prèvia dient que si teníem alguna opció de poder-lo renovar, cosa que no ha sigut així. I jo entenc que això sí que ho sabien els seus companys de la població que ho han presentat, que també en la deslealtat suficient ho han fet així. Però no se preocupe perquè nosaltres ja estem treballant per tindre altres alternatives per aportar a Fitur en el món de l'esport, perquè continuem sent una ciutat de la salut i l'esport. I sincerament, ens agradaria tindre una altra situació més bollant, poder fer front a moltes més coses de les que tenim, però espere que no tinguem més sorpreses i que per fi algun any puguem tindre un pressupost adequat en la regidoria. Moltes gràcies.
Bé, gràcies.
Una altra pregunta tinc. Després del... També per al regidor d'Esports, òbviament. Després del descontent dels usuaris, que personalment m'han traslladat a mi dels usuaris del gimnàs, tant del Lliure Marrequena com del centre de tecnificació, al voltant de la maquinària de fa més de 30 anys, que és prou justeta, i li recorde que vostès estan 3 anys al govern, voldria saber quin pla té vostè, si té algun pla per a canviar aquesta maquinària i quins van a ser els temps. Moltes gràcies.
Pues a vostè, un moment, la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. M'alegra, tiraré de tòpic, m'alegra que me'n faci aquesta pregunta perquè possiblement una de les coses que sí que hem fallat és en la comunicació. Com vostè diu, aquestes màquines no tenen més de 30 anys, tenen 35. Són de l'any 89, han passat 4 alcaldes en aquestes màquines.
Dos vostès... papes i dos reis.
Sí, sí, i, bueno, i els 4 presidents de govern i de la Generalitat. Però sobretot són màquines que si anem a un símil ja tindrien 35 anys cotitzats i va ser hora de retirar-les. Entre altres coses perquè algunes de les vegades poden provocar lesions, com així ens diuen, no? Que ja estan en un estat prou cascades, per dir-ho col·loquialment. I què hem fet? Pues, bueno, hem retirat 7 màquines, de les quals 4 ja estaven presentades a final de la temporada passada i 3 estaven ja en situació d'arribar al límit. I sí, tenim un plan que ens hauria agradat que hagués estat per a l'apertura. Desgraciadament, saben vostès que el pressupost el vam aprovar en el mes de setembre. Jo espero que abans del mes de gener, durant el paró de Nadal, puguem tindre ja almenys unes 6 màquines en marxa. Sé que hem fet alguna millora esta setmana, hem portat mancuernes al gimnàs, hem fet algunes cosetes, però tindrem aproximadament 6 màquines noves en els gimnasos de la Llurema, que això ens permetrà també millorar en el que puguem anar adequant el del CTD, i esperem sí que en qüestió d'un o dos anys poder tindre totalment la flota de màquines dels gimnasos renovades, per almenys aquelles que tinguin, com li he dit, edat de jubilar-se.
Bé, alguna qüestió més? Gràcies a vostè. César Durà.
Sí, buenas, jo tinc un prec i una pregunta sobre la biblioteca i com avui és el Dia Mundial de les Biblioteques, des del Partit Popular volem posar en valor l'aportació que fan aquests edificis a la cultura, a la història i també l'ajuda que presten als estudiants per aconseguir les seues metes. Vull començar des de l'inici, gener de 2020, el Partit Popular en gener de 2020 ja van presentar una moció en aquest plenari per a ampliar els horaris i instal·lar punts d'estudis individuals. La moció s'aprova per unanimitat, ha passat 2020, 2021, 2022 i 2023 i no van fer res vostès sobre aquest tema. I és en el ple de desembre de l'any 2023 quan tornem a plantejar aquesta moció en aquest plenari per a ampliar l'horari de la biblioteca en període d'exàmens des de les 8 fins a les 24 hores i obrir també el cap de setmana i per a instal·lar punts d'estudis individuals. I vull recordar que també es va aprovar per unanimitat amb tots els vots a favor, incluïts els del Partit Socialista. En gener de 2024 van fer un intento, van obrir des de les 9 del matí fins a les 8 de la vesprada i en cap de setmana unes hores, però d'aquests punts individuals d'estudis en gener d'aquest any tampoc res de res. Però què passa? Que després van arribar els exàmens de maig i de juny i ja se van oblidar, incomplint la paraula de l'equip de govern i deixant els estudiats tirats una vegada més. Per tant, el prec és per a l'equip de govern, per a que complisquen el que voten i posen l'horari de la biblioteca en període d'exàmens que ha manat d'aquest ple. Avui, 24 d'octubre, ja els faig aquest prec en un mes i mig d'antelació sobre la posada en marxa dels exàmens per a que es posin a treballar i pugui ser una realitat. I també els faig una pregunta molt clara. Com es troba la compra de les taules individuals aprovades en dues ocasions en aquest ple per als estudiants? Moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Pues, li contestarà la regidora d'Educació, doña Ana Vicens.
Gràcies. Sí, és el Dia Mundial de les Biblioteques. Aprofite per a dir que esta vesprada en les biblioteques infantils n'hi ha un contacontes. Aprofite per a dir-ho, per si algú no s'ha enterat. I estem treballant en això. En el mes de gener, l'horari de la biblioteca sí que va ser entre setmana fins les 12 de la nit. Sí. 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 va ser fins les 12 de la nit i en cap de setmana fins a les 10. I estem treballant per als exàmens de gener tornar a reprendre aquest horari.
Notícia al Mediterrani, que van dir vostès que la sala d'estudis, bueno, de Noelia Sambras i d'Anna Vicens, abrirà de manera interrompida de 9 a 20 hores entre setmana i en fin de setmana de 9 a 14 i de 16 a 20 hores, no de les 9 hasta vale. les 12 de la nit.
La notícia. Así la BUC contará con una zona para el estudio abierta de 8 a 12. De lunes a viernes, además del espacio habitual de la biblioteca, que abre de 9 a 8. La biblioteca, lo que és la BUC, va estar obert de 9 a 8 i després se traslladava als estudiants a la part de dalt de la BUC, que vam habilitar una sala d'estudi en llocs individuals per estudiar.
Estan fins, allí per veure.
Fins les 12 de la nit.
Hi anirà molta gent, fins les enxufes i tot.
Fins les 12 de la nit. Una volta vam passar l'època d'exàmens, se va llevar i estem treballant per a...
Està clar que això ho va fer en gener, però en maig i en, sí, en juny no ho van fer.
Li ho va preguntar vostè a la que era la regidora de biblioteca, que era la meva companya Noelia San Blas, que en el període d'exàmens de maig va ser impossible per conforme s'encontrava el pressupost. I al final li ho va contestar en el plenari, no recordé si va ser, de juliol o agost. I ara estem treballant per a tornar a prestar el servei. Va estar fins a les 12, entre setmana i en llocs individuals. I els caps de setmana fins les 10 de la nit. Segur, vamos.
La queixa que tenia jo de l'alcaldia de Llevant era que volien més enxufes. Llevant, però estaven, no? Vas a dir que van tindre més enxufes, o sigui, que és important que s'apiguin.
Entonces el plec del Partit Popular és clar que continua aixina i que no passe com en maig i en juny, que no va ser aixina una vegada més pues, per la ineficàcia d'aquest equip de govern. Moltes gràcies.
Així serà, gràcies.
Bé, Bea Serra. No, Héctor Folgado, Anna, Gemma, Ferreres.
Moltíssimes gràcies. Miren, hem estat parlant en el torn de precs i preguntes i tal de la estabilització. I, bueno, pues com en la contestació que el senyor alcalde ha donat m'ha quedat algo clar, la meva pregunta va dirigida al secretari en estos moments. Si ha arribat el 31 de desembre, queden 68 dies, el pla no estigui, o sea, la estabilització no estiguera, quines conseqüències, què és el que passaria en l'Ajuntament de Vila-real?
A veure, no s'ho agarri a mal.
No.
Els precs i preguntes se dirigeixen a l'equip de govern. A més, ho diu el Rofeixina. Els precs i preguntes se dirigeixen a l'equip de govern. Això no significa que dins de l'expedient administratiu tinguin que fer-se els informes que tinguin que fer-se. No estic dient que no, però els precs i preguntes, segons el Rofes, ahir, a banda de que en este moment una pregunta així...
No, no se preocupe, ja ho preguntaré per escrit. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna qüestió més, senyor Llorenç?
Jo no sé molt bé a qui dirigir esta pregunta. Si
tira-la a l'aire que algú
l'agarra. Sí, algú l'empome el primer que l'agarre. Si pa policia, si pa serveis públics... Bueno, esta setmana ha aparegut una paleta a l'Avinguda Tàrrega. Quasi a l'encret.
Té il·lusió, Maria, de contestar.
Quasi, bueno, per situar a la gent, acabo de fer la pregunta. No? Quasi a l'encreuament del carrer Sant Miquel, just en una rampa que donava accés o que dona accés a un pas de vianants. Saber un poc quin és el criteri per posar aquestes paletes, que ha passat, si es fa un informe antes, si se posen tal com caiguen...
Correcte. A més és que quan vaig veure la imatge en xarxes, me recordava un poc a volia fer un vídeo conya, tipo Benny Hill, perquè era en plan de on va la paleta, així. Però els informe que aquesta paleta està instal·lada des del 2008. Les tanques de serveis públics estan al voltant d'aquesta rampa precisament perquè el que s'ha fet ha sigut una intervenció en el que és la rampa perquè es tenia una vorera molt alta i era perillós per a la gent que va en caminador, en cadira de rodes o en carret. És a dir, la paleta segueix estant al mateix lloc des del 2008. L'únic que la gent, quan és com l'elefant, no? Que no veus l'elefant en no sé, ara no m'haig ara mateix el símil, però manteneu el que vull dir que quan hem focalitzat perquè s'han posat unes tanques perquè la intervenció s'havia fet en el que és la vorera, doncs és quan la gent se n'ha adonat que estava la paleta enmig d'eixa rampa, però que això està aixina des del 2008. No obstant això, la competència de senyalística, i esteu veient que últimament n'hi ha moltes senyals que estan caent en el poble per una qüestió, crec que, de delinqüència, doncs és competència de policia, la senyalització vertical des de fa temps, aleshores que sí que pregaria que quan vegereu alguna qüestió que afecta les senyals, doncs que se li farà el prec al regidor, que és el que fem tots, però pel que fa a aquesta senyal concreta, això, dir-los que està des del 2008 aixina, que ara és quan hem vist l'agulla en el Pallar i que avui mateixa Serveis Públics doncs sí que ha sigut l'encarregat d'anar allí mateixa a llevar aquesta senyal, però ja els dic, està des del 2008. Gràcies.
No, no, ja no està. A les 11:15, que passa allò en el cotxe, estava encara.
En teoria avui la llevaven.
Vale, sí, de totes formes sí que ens comentaven els veïns que va, com moltes has dit, va caure i un poc que s'havia reposat, que és el que havia cridat l'atenció de que s'haguera reposat. No sé. Bé, la veritat és que sóc dels que l'he vista ara i passe per allí, no ho puc imaginar.
De totes formes, sobre això, una anècdota ja van simpàtica, ara que podem entrar tots en internet i tal, n'hi ha un experiment que es va fer en l'any 99, suposo que Toni l'haurà treballat i Maria també, crec que Christopher Chabris, he vist ahir Daniel Simons, que se diu el goril·la invisible. Si entreu a internet i el busqueu, veureu que són dos vídeos en el qual estan jugant a bàsquet i si no te diuen l'experiment com és, el goril·la no el veus. I llavors arriba un moment que després passes al vídeo de nou, te diuen, algú ha vist un goril·la? Jo l'he fet en classe, en el màster i tal. I el goril·la estava ahí i no l'havia vist ningú. És a dir, els psicòlegs el que van demostrar és que el cervell té pues, atenció selectiva. Vale.
Perdone, senyor alcalde, vull dir que si algú té interès, perquè ho dic perquè va clamar al cel, i que si algú té interès de veure que està des del 2008 a Serveis Públics, tenim un històric de Google Maps fet des d'eixe any on se repassen totes les senyalístiques perquè la competència en senyalització vertical era de Serveis Públics fins a fa un parell d'anys, simplement. Aleshores ho tenim nosaltres guardat, vull dir que és totalment demostrable que això està aixina des d'eixe any.
Bueno, només era perquè el servei veu el que vol o el que li interessa. I cal fer ara la reforma allí, no? De les obres que hem fet,
sí,
que hem millorat el pas en la vorera, ha canviat l'entorn i ja quan passes te fijes més i has vist la paleta enmig. I saps la història, no? Que se demostra. Però bueno, és curiós perquè ahir mos vam alterar tots, eh? Quan ho vam veure, això era... Però això que de la paleta sabíem tots, senyor Llorenç. Però bueno, és això, és l'experiment del goril·la invisible. Senyor Casabó.
Gràcies. Primer, una pregunta per al regidor d'Esports. En febrer van anunciar vostès l'inici d'un expedient d'urgència per a reparar els dos deshumectadors de la piscina Llure Marrequena. Recordo que hi havia un informe tècnic que alertava que un dels dos no funcionava directament i l'altre funcionava amb prou dificultat. I això podia inclús suposar perill per als treballadors i usuaris del servei, ja que els nivells estaven molt al límit. Tot i que van demanar aquesta inversió dins del pla Impulsa de la Diputació, i aquests 295.000 euros que invertirà la institució provincial en Vila-real, recordo que l'alcalde va anunciar que la gravetat de la situació no permetia esperar i que anava a actuar-se de manera immediata. Això va ser en febrer de 2024. Recordo que l'última vegada que li vaig preguntar en ple, crec que va ser el mes de juliol, 5 mesos després ja de l'urgència, la resposta era que estava en procés de licitació. La pregunta era si ja avui s'han canviat aquests deshumectadors de la piscina Llure Marrequena.
Pues el regidor d'Esports li contestarà.
Bé, molt ràpid. Cert que va ser tan urgent que inclús van fer una modificació de crèdit per a dotar-lo i poder avançar, perquè els diners de la Diputació i la resolució ha sigut des de fa, jo crec que 4 mesos, molt celer, o sigui, agraeix que ha sigut tingut celeritat en aquest cas, però els processos, quan superen certa quantitat, tenen un procés de licitació llarg. Estem en procés de licitació, espero que en breu pugui estar fet. Cert que, com vostè diu, n'hi ha dos, un que el tenim ahir aguantant, però quan abans el tinguem, doncs millor. No, en aquests moments estan en el mateix punt, estan en procés de licitació i avançat, ha anat avançant, espero que en breu estiga.
Una qüestió més?
Sí, i l'altra és per a la regidora de Serveis Públics. Bé, bueno, crec que és conegut per tots l'estat en el que es troben, desgraciadament, la majoria de parcs infantils de la ciutat. Bueno, sí, hi ha una foto, però podríem traure moltíssimes més. Recordo que nosaltres al mes de març vam presentar una moció que no va eixir endavant, sí que va tindre el suport en aquell moment del seu grup, per a remodelar els parcs infantils, i en aquell moment se va justificar que no era necessari, el titular era Vila-real última un plan de 484.000 euros per a mantenir els parcs infantils. Última, dia en febrer, han passat 7 mesos, ahir encara els de compromís en aquell moment eren roïns i no volien aprovar el pressupost i donaven molts problemes. Ara que ja són bons i han aprovat un pressupost, pareix que seguim tenint els mateixos problemes. I fa uns dies llegíem que Vila-real habilita 60.000 euros per actuar d'urgència en parques infantils i en el comunicat que vostès feien dient que fent estos treballs d'emergència a l'espera de licitar i adjudicar el nou contracte de manteniment que ara se ultima igual que s'estava ultimant al mes de març. Per tant, la pregunta seria, les famílies aquí han de fer cas, al regidor de serveis públics que fa 7 mesos dia que estava ultimant el contracte o a l'actual regidora que també en el comunicat de l'Ajuntament diu que s'està ultimant el contracte? ¿Vale? Jo és preguntar-los això i pregar-los també, per favor, que s'agafen este tema en seriositat perquè crec que l'estat dels parcs deixa molt que desitjar.
Sí, me deixa la foto un segon, crec que aixina, sí, de la plaça de l'Alguer, l'identifique perfectament i crec que aixina la gent ho entendrà. Nosaltres és cert que el contracte estava redactat quan jo arribé, el plec de condicions per a treure aquest contracte de manteniment dels parcs infantils, per tant entenc que el regidor de serveis públics en aquell moment, Xus Madrigal, doncs, quan fa aquesta nota de premsa en el que diu que s'està ultimant el plec de condicions, parla d'això, del plec de condicions, i ara el que està passant és que s'està ultimant i és també aixina aquest plec de condicions per a poder treure la licitació, és a dir, les condicions ja estan redactades, n'hi ha que treure-la, licitar-lo i tindre la licitació. És a dir, ara ja s'han presentat les empreses, si no m'equivoque són 5 les empreses que s'han presentat i estem en aquest procediment d'adjudicació ja del contracte per a poder fer aquest manteniment de tots els parcs del nostre poble perquè té vostè raó i estan en una situació totalment lamentable i els usuaris d'aquests parcs són precisament les persones més vulnerables del nostre poble, que són els xiquets i xiquetes i també són els seus avis, perquè normalment els xiquets i xiquetes, a banda de els seus pares, també van en els seus avis i que aquests parcs també són utilitzats per la gent major per a socialitzar. És a dir, vostè li dona la raó i ara sí que és cert que li puc dir que ja n'hi ha 5 empreses i estem esperant a que es licite. Li he demanat la foto perquè això 60.000 euros que vam comentar que anàvem a activar per tal de l'emergència és perquè en aquesta foto vostès veuen que el que falta són algunes peces del que és el sol, les manises, molletes que n'hi ha en els parcs per a que els xiquets i xiquetes no es facin malament. No és perquè no es puguen reposar aquestes manises perquè no en tinguem a serveis públics. A serveis públics tenim manises d'aquestes, però no es poden reposar perquè aquestes manises ja no compleixen la normativa actual. La normativa va canviant, va avançant i actualment el que s'ha de fer és posar aquesta tela asfàltica que el que fa és que és la tela asfàltica molleta. És a dir, que tot el pis, o sigui, tot el sol de manera uniforme és mollet, com hauran vist vostès en alguns parcs d'altres municipis. Aleshores, com que n'hi ha que adaptar aquesta normativa, no podem reposar les manises. Què anem a fer en això 60.000 euros? Doncs intentar actuar en aquells parcs que necessiten més urgència, perquè en el cas, per exemple, d'aquest, el de la plaça de l'Alguer, vostès veuen que precisament les manises que falten són les que estan baix tant del tobogán com del gronxador. És a dir, són aquells que sí que tenen ixe ús per a evitar la perillositat als xiquets i xiquetes. Aleshores, este és un dels parcs que està dins d'això 60.000 euros i fiquem 60.000 euros perquè n'hi ha que ser realistes. Queden aproximadament 60 dies per a que s'acabe l'any, 60 dies laborables per a que s'acabe l'any i no podem executar més diners. Vull dir, seria una tonteria dir que anem a ficar 200.000 euros per arreglar tots els parcs quan no va a donar temps de que s'executen. Vull dir, és que seria mentir a la gent i això és el que estem intentant evitar des de la regidoria de serveis públics.
Molt bé, moltes gràcies. Alguna qüestió més? Bé, doncs moltes gràcies a tots i totes. S'alça la sessió. Molt bon dia.
Bé, doncs ja saben, s'han preguntat en aquesta última part del ple, hi ha hagut preguntes per part de quasi tots els regidors del Partit Popular. També s'ha parlat, en l'última intervenció del senyor Casabó, que ha parlat en la vicealcaldessa, en la regidora de serveis públics, i l'ha posat un poc entre les cordes dient si la mateixa regidora de Compromís, quan parlava de que els parcs públics estaven abandonats, és la mateixa regidora que avui és de serveis públics i forma part de l'equip de govern. Jo he vist que no l'he entrat massa, bueno, l'ha contestat conforme el senyor Adrià Casabó li ha preguntat, perquè en realitat el senyor Casabó sí que ha vist un canvi d'actitud
la regidora de Serveis Públics, que ja forma part de l'equip de govern, el que ha fet és contestar-li que quan ella va arribar i ho portava el regidor del PSPB, de Xus Madrigal, sí que estava en les condicions redactades. El que ella ha fet ara és ja traure el que se diu la licitació, que ja té 5 empreses presentades. És a dir, jo ahir sí que l'ha vist molt, molt ben, l'ha vist molt sembrat, el senyor Adrián Casabó, en aquest canvi d'actitud que ell està percibint en la regidora Maria Fajardo, que avui és vicealcaldessa. En fi, en breus moments, després d'una pauseta de publicitat, els tindrem, imagine que per així. També hi ha hagut un poc de rifirrafe en els horaris de la biblioteca, perquè el senyor César Durà deia que en gener del 2024 n'hi ha un intent, però que, bueno, que res de res, que no està obert. I la senyora Ana Vicens, que és la regidora de les biblioteques, de l'àrea d'educació, li ha, en fets, és a dir, ha demostrat que sí, la tenien oberta en gener, i per tant el regidor li ha tingut que donar la raó a la regidora d'educació. També parlen d'esports, ha hagut un moment també molt bo quan el senyor Pablo Llopico li ha preguntat al senyor Xus Madrigal d'esports què ha passat en aquest millars gran fons, i el senyor Xus Madrigal, que ha estat molt avispat, li ha argumentat que per problemes econòmics que ells no han provocat, una altra població governat per el seu partit m'ha furtat l'evento, que han practicat la deslleialtat. I que, bueno, que ho estan intentant en un altre evento, perquè ells ja tenien un acord, però fa un parell de setmanes li ho va llevar, i tot ha sigut per diners. Després també hem parlat d'aquest descontent dels usuaris, i el senyor Xus Madrigal vos ha explicat el que va explicar, sí, que, bueno, que tenen 35 anys els equips de dins del centre de tecnificació esportiva, que van ser heretats també de lo que era l'antigua, o sigui, venien de la piscina Llurema Requera, que tenen 35 anys, que són del 89, i jo els diria, tant els del PP com els del PSOE, anem a veure, que tot el món, quan les coses fem velles, les renovem. És a dir, això tampoc ha sigut herència del PP. Senyor Madrigal, vostè ahir també, quan va entrar en esports, també va poder dir, ei, però és que antes de vostè diu, no, però és que tenia el que va heretar del PP, però és que antes del PP també estava governant el PSOE. És a dir, un per a l'altre, tots tirant-se la pilota cada un al seu terrat, no? I si parlem de la pregunta, que ha estat molt bona, Gemma Ferrari s'ha dirigit al secretari i a l'alcalde, que ho sabia, a dir, ala, pues venga, va, així ja mos saltem tota la torre. El secretari, pobre, tinc que dir, mire, que a mi jo no estic així perquè vostè em pregunte a mi directament, no s'ho poden dirigir a mi. Perquè molt acertadament Gemma Ferrares preguntava a l'autoritat, que suposa que té que contestar, si 71 de desembre no estan i si es repetés, què passarà, no? Recordem que l'alcalde diu que se posaran les piles i ho faran tot en el menor temps, ni 60 dies que els queden, no? Han sigut coses que, de veritat, a mi m'han llamat l'atenció, m'agrada molt, tenim... Bueno, a mi m'agrada sentir el ple, Míriam, perquè em dóna compte de que hi ha gent, no tots, evidentment, però hi ha gent que sap molt bé de què està parlant i que són grans polítics, els polítics. Hi ha gent que ho porta en la sang i que fa les coses molt ben fetes, que tot el món no, però els que valen ho demostren. I un ple també, perquè, ojo, quan li toca parlar a l'oposició si has dit alguna cosa que no està correcte, te ho diuen. Pauseta de publicitat i a veure si ens arriba algú.
Yeah. nuestra gran pirueta, un día más en la vida. Y los niños lo han pasado tan genial en su hogar. Preguntarán si el circo
las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
Atención, en McDonald's tenemos una nueva joya que te va a hacer la boca agua, la McExtreme Pulled Pork. Imagina la jugosa carne de cerdo deshilachada, nuestra inigualable mayonesa ahumada, todo en un solo bocado. ¿Estás listo para rechupetearte los dedos? Corre a tu McDonald's más cercano y prueba la McExtreme Pulled Pork. Y recuerda que McDonald's Castalia abre hasta las 4 de la mañana los viernes y sábados.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías, y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147. ¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Agricultor, podar y serrar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable, cuando más lo necesita. Batería, más tijera, más sierra profesional. Y probar antes de comprar. Porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol, 964-32-2041. Agromaestrat.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibetxi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Me cuestiono lo que creo hasta que alguien entre en mí se evapora el desconcierto. Últimamente pienso demasiado de mi padre y en todo ese tiempo.
Me interesa arriba la portavoz del equipo de govern, hasta si sí, hasta la ràdio. Repassem un poc, Míriam, lo que ha sigut este ple, perquè si comencem per la primera moció, que ha sigut la del suport a la maternitat, bueno, en este cas n'hi ha hagut coses com, per exemple, el que ha dit Sabina Escrís del PSPB, com que li ha dit que això és un paternalisme feixista i que voten en contra, per exemple, de la renta valenciana, de l'ingrés mínim vital, que això no té sentit. Ell diu que hauria preguntat o només vostès volen ajudar quan les dones estan embarassades,
Perquè estan també anomenant lo dels desnonaments, que en ningú moment s'han posicionat en contra i demés, i que ahí també hi ha gent, lo que diuen, hi ha xiquets i hi ha gent vulnerable.
Bueno, pues la senyora Irene Herrero, que ha sigut la que ha presentat la moció, li ha dit que després de sentir la sarta de salvatges que acaba de dir, no li estranya, venint d'una persona, li contestava Sabina Escrig del PSPB, d'una persona que ve d'un partit on se solten a violar horts i se recolzen els ocupes, i que la prevenció de l'avort es queda només en un calaix. Això és el que contestava la senyora Herrero. Si parlem del regidor no escrit Manu Robert, que recordem que és ex-Vox, diu que el dret a l'avort és una fal·làcia, que el que passa és que hi ha falta de treball estable, falta de recolzament de l'Estat i que no tenen idea del que parlen, que la proposta de Vox són oficines antiabortives. Això deia el mateix regidor ex de Vox, el regidor no ha escrit. I bueno, si ha sentim el que diga... Sí, dime.
Bueno, el que anava a dir també Maria Fajardo ha dit que moltes vegades, perquè estaven al·ludint que n'hi havien encara molts embarassos i sobretot en gent adolescent i que no estaven fent com la feina pertinent en este sector. I també Maria Fajardo ho ha atribuït un poc a la cultura que n'hi ha ara entre la gent jove, no? Parlava molt d'aquestes frases explícites en les cançons, de l'hacemos en condón i no sé què...
Sí, ella argumentava limitar l'accés a la pornografia i també, per lo que parlem de lo que havia dit la portavoz de l'equip del govern, en este cas que ve que va així, ella el primer que ha dit ha sigut després d'aquesta explicació mística que ens ha fet. Vale, és quan per això s'ha parlat de limitar l'accés a la pornografia. En quant a Bea Serra, del Partit Popular, se n'ha anat a pegar-li a la canelleta al Partit Socialista i a Pedro Sánchez, perquè diu que els espanyols no tenen fills perquè no volen, ha dit Bea Serra, ha dit Pedro Sánchez diu que els espanyols no tenen fills perquè ells no volen. I ella diu que això és fals, que el que s'ha de fer és la llei de la conciliació. Has dit, Bea Serra s'ha anat a pegar-li la canelleta al president del Partit Socialista, el president d'Espanya. I per el que fa Compromís, quan ha presentat aquesta moció per la retallada de les plantilles del professorat, Manu Robert ha parlat de precipitació, de que, claro, al estar el curs en el moment en què està, afectaria els professors que ja estan treballant i la implementació a la plantilla dels que seria, diu, complicada. És a dir, ha comprat un poc el discurs del Partit Popular a la Generalitat. Què ha dit Fernando Archela? Pues, que no vol entrar en aquesta moció. Que no vol entrar perquè l'han presentada dient en un terme que no és el correcte.
País València.
Exacte. I també Conselleria de... País València.
Ah, vale, però...
Entonces, que ja no vulguin llegir-la, o sigui, que molt mal. Claro, ells no han volgut ni siquiera entrar a valorar-la, perquè, en este cas, Compromís ha presentat una moció en un terme que no existís. I Pablo Llopico, del Partit Popular, ha dit que sempre que els preocupen dels problemes reals i que com és la no construcció d'aquest quart d'institut, la no reparació de l'Institut del Botànic que van deixar la no reparació dels instituts i que el Botànic el que ha fet ha sigut deixar una bomba de rellotgeria. És a dir, el Botànic ha deixat un desastre d'educació. Que facin el favor de pensar més en el poble i en les coses que els passa i que parlen dels problemes reals. En este cas, l'explicació d'Anna Vicens del PSPB ha sigut, bueno, per les retallades del personal, que no està d'acord amb les 833 places que el PP vol destruir, i li ha demanat al conseller Rovira que apliqui la sentència i que al nostre poble sí li afecta que el PP voti que no, com ha votat, i que durant el govern del Botànic no va haver cap vaga i que ara han desenvolupat aquestes pancartes totes les associacions, totes les AMPES, en definitiva. I ara, sí que és veritat que quan arriba la portaveu de l'equip de govern va preguntar-li, en aquest moment en el que se parla d'una moció que els mitjans de comunicació no teníem i quan entren en directe es posa la senyora Maria Fajardo a parlar de algo que nosaltres tampoc teníem. Bueno, en fi, diuen que ja va acabar així. No res, una cuña y entre.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
La Autoescuela Moros abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Moros, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
María Fajardo, portaveu de l'equip de govern, s'ha acabat el ple fa 5 minuts.
Sí, 5 minutets.
Hem repassat fins a la meitat i justet vostè ha arribat quan hi ha aquest moment en el que se fa un recés, perquè quan va la regidora de Vox a votar no sap quina moció té que votar. Però jo rep la moció, a més, li la demane, la tenim així, l'explique, que era la moció de l'homologació salarial dels professionals dels serveis socials, però vostè, quan reprèn el ple, ve amb una votació. I és que vostès demanen una pròrroga de serveis públics, una pròrroga dels contractes per a no quedar-nos sense servei, no?
Més que no quedar-nos sense servei, perquè al final el que es fa és un servei essencial i, per tant, l'Ajuntament mai pot deixar de proveir aquest servei, per evitar-nos les famoses notes de reparo que fan que les factures hagin d'anar al ple, s'hagin de votar i que això el que fa és allargar el termini que tenim de pagament als proveïdors. Aleshores, com volem evitar això i més sabent els problemes que ens ha portat precisament enguany que el pressupost s'ha aprovat pràcticament fa un mes i poc, el que passa és això, que n'hi ha molts proveïdors que no cobren, molts contractes que no se liciten a temps i que per tant fan que vagin en notes de reparo. Aleshores, en el cas del contracte de neteja, el que volem evitar és això. Per això es fa una pròrroga del contracte, que eixa pròrroga, si vostès la llegiren, el que planteja eixa pròrroga és que se prorroga el contracte fins a que estiga la licitació nova atorgada, perquè ja tenim el plec de condicions redactat, ara mateix està en el departament de contractació, però vostès saben que quan se trau el plec de condicions, hi ha un període d'al·legacions que després s'han de presentar les empreses, que aquestes empreses ha de passar per la mesa de contractació, que s'obliguen els sobres i se decidisca qui és la empresa que guanya la licitació i que se licite. És a dir, que té un procediment administratiu que vulguis que no s'allarga a lo millor 4 o 5 mesos i el que no volem és que una vegada s'acabi este contracte de neteja, doncs se deixa sense proveir el servei a l'Ajuntament.
Dit això, sí que passem a la moció que jo tenia a les meves mans, que l'he llegit antes de que vostès començaren, que era homologació salarial, on el Partit Popular vota que no. I si li pareix, Vox s'absté i ho explica perquè no li ha donat temps a llegir i volia llegir-la bé, els demés voten a favor. En este cas, lo que se parla són d'aixòs 38 milions d'euros que tenien per a l'equiparació salarial, que és el que diu el senyor Marín, i que ho lleven de l'equiparació salarial, és a dir, el botànic deixa 38 milions d'euros per equiparar-los salarialment. Val? Quan entra el nou equip de govern, que primer, recordem, estava format per el PP i per Vox a la Generalitat, ho trau de les nòmines i ho posa a infraestructures. Però a dia d'avui no està fet ni el programa, ni les nòmines ni infraestructures.
Correcte, i altres infraestructures que teníem pendents de simplement d'executar el projecte, perquè el projecte ja s'havia realitzat i s'havia invertit uns diners per fer aquest projecte, que fer un projecte costa uns diners a un departament, en aquest cas d'arquitectura, que és qui l'elabora. També se tiren els diners al FEM perquè acaben sense executar-se aquests projectes. I a Vila-real tenim l'exemple de la Casa de Naixements que anava a l'Hospital de la Plana. Però en aquest cas, del tema de l'equiparació salarial, el que he fet en l'explicació de vot, concretament, és explicar en què consistia aquest pla. Perquè al final els serveis socials específics en el País Valencià, malauradament, s'ha optat per aquesta opció de... Són centres públics amb gestió privada. I el que passa en la gestió privada és que al final van determinats per un conveni, convenis que estan suposadament pactats, i dic suposadament perquè se pressuposa que estan pactats entre sindicats de treballadors i patronal, però al final, anem a ser sincers, doncs la patronal sol tindre més pes en fer aquests convenis. I trobem persones que estan realitzant un servei essencial cuidant i curant aquelles persones més vulnerables que tenim en la nostra societat, perquè són les que estan ateses per serveis socials i que van des dels menors que no tenen la sort de tindre pares que puguen fer-se càrrec d'ells, fins als menors que, pel que siga, doncs estan jutjats per la justícia i estan en un règim de reeducació. També les dones víctimes de la violència de gènere, la gent que té problemes de salut mental, la gent que té algun problema de diversitat funcional i la gent major.
És veritat que en les residències de discapacitats tenim i hi ha adolescents arreplegats allí?
Ostres, no sabria dir-li, però no, no sabria dir-li perquè no tinc la dada, però he de dir-li que no em sorprèn, que no em sorprendria perquè serveis socials específics, que és són que, tots aquests que hem les... mencionat, estan saturats. És a dir, fan falta més infraestructures. Per això s'havia elaborat aquest pla convivint per part de la, en aquell moment, era la consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives qui va decidir abordar tot això i se va fer el pla convivint. És a dir, el govern del Botànic tenia un pla. El govern del Botànic ho tenia tot embastat i ara ho tenim tot empastrat.
En este cas, el que estaven... A més, el senyor Marín ho ha dit també, i també diu que el programa Respir no funciona, que li demana a la conselleria de fer coses i ni fa ni deixa fer, també ho ha dit, encara que ell intenta col·laborar en la territorial tot el que puga.
És que miren vostès, per a que la gent ho entenga, especialment totes aquelles persones que han decidit acompanyar-nos en el ple, que són treballadores de la residència Mare de Déu de Gràcia d'ací de Vila-real, que està ahir al camí Ermita, que és precisament un exemple d'això, és una residència totalment pública amb una gestió privada, i el que passa en aquest centre és que no han tingut la sort de ser els primers quan s'enceta este pla d'equiparació salarial, perquè en aquest pla d'equiparació salarial se comença per qui la societat considera que és el més vulnerable, que són els menors. Tota aquella gent que treballa en el sistema de protecció de menors o en el sistema de reeducació de menors, ui per ui ja té aquesta equiparació salarial. Per què? Perquè es va fer quan estava al govern del Botànic. I tota la gent que treballa en serveis específics de gent major, com és el cas de la residència Verge de Gràcia, o en salut mental o en diversitat funcional, doncs no té aquesta equiparació salarial. I trobem auxiliars d'infermeria que estan fent la mateixa tasca, perquè fan la mateixa tasca que una persona que està d'auxiliar d'infermeria en l'Hospital de la Plana, doncs trobem que el sou de l'auxiliar d'infermeria de l'Hospital de la Plana doncs supera els 1.500 euros, en canvi la persona que treballa en el centre privat no supera el salari mínim interprofessional i sí arriba. Perquè això és una altra de les demandes, que molta gent no arriba ni al salari mínim interprofessional.
El conflicte se crea quan són empreses, la empresa és pública i s'externalitzen, és a dir, quan ho agarra una empresa i fan negoci en aquest tipus de gestions. Vostè parlava de, en la seva intervenció, de crear places fixes de funcionari, i ahí no n'hi hauria problema, és a dir, una plaça fija i punto. Però, clar, entre la senyora Adrià Casaboy ha dit que vostès tenen una doble moral, que passa en la pilota, que quan van arribar ells a la Generalitat, el seu partit a la Generalitat se va contrar, contrats caducats, no tenien dotació pressupostària i no tenien tampoc terrenys, és a dir, que ni en serveis públics ni en educació, que s'han trobat terra campa.
Si això és aixina, per què precisament en el pla edificant, que és el que podem tindre més exemple així en Vila-real, en el pla edificant estava contemplat, per exemple, que es construïra un centre integrat de formació de persones d'estudis, ja t'he dit, així anava el centre integral de formació professional. Per què el centre integral de formació professional, que tenia un terreny esperant el que era el terreny de l'antiga Frita, que se'ns havia cedit precisament per a aquest ús, per què no se va construir ja? Això ha desaparegut. El pla edificant ha desaparegut totalment. Tan sols s'ha mantès el pla edificant en aquelles infraestructures que estaven a mitges, com ha sigut en el cas de Vila-real, el cas del Pasqual Nàcher i el cas del Carles Artou. Perquè què passarà ara amb el Botànic al Duc? Perquè el Botànic al Duc també tenia un pla edificant programat, també tenia un projecte presentat i actualment no sabem si això s'arribarà a executar algun dia. És a dir, on està l'edificant? On està la campa? En educació. Perquè en educació, precisament en el cas de Vila-real, teníem infraestructures educatives esperant a ser construïdes amb el terreny assolit. I ara què va passar amb elles? Doncs en serveis socials ha passat el mateix, perquè el centre AFA, del que tenim per atendre les persones de malaltes d'Alzheimer, també es trobava en procés d'ampliació i entrava dins d'aquest pla convivint.
Mire, per lo que fa a la pregunta que ha fet Archela a l'alcalde, el senyor Archela de Vox, de Isa... La zona centro diu que, bueno, que fa preguntes i que no li contesten, que no la tenen i tal, i el senyor alcalde l'ha al·ludida, vostè directament, i ha dit que van a fer una espècie de... anar a... És que, clar, no va dir-li. Estar a peu de carrer, val? Ho tenen previst?
Sí, a més és una de les coses que s'ha parlat, que crec que és una de les coses que hem de recuperar. Jo sóc una persona que m'agrada molt estar en contacte directe amb la gent i crec que és una qüestió fonamental que hem de fer des de l'equip de govern i precisament l'alcalde en el seu moment va anunciar que anava a fer allò de l'alcalde al barri i crec que quan ho va anunciar doncs no era previsible que finalment s'acabara arribant a un acord de govern, tot i que ho va anunciar, doncs no se va arribar a desenvolupar aquest projecte. Ara que som un equip de govern, crec que ferm i sòlid, i així n'ha fet palès en el ple d'avui, amb les dues mocions que s'han presentat, perquè la moció que ha presentat Compromís, que ha estat exquisidament exposada per part del meu company Santi Cortells, doncs també ha tingut aquesta rèplica per part de la regidora d'Educació, Anna Vicens, que és qui pense que tenia més potestat per a parlar dins de l'equip de govern d'este tema com a regidora d'Educació, front la moció presentada, i crec que s'ha vist clarament doncs, que tenim un govern sòlid, estable, progressista i d'esquerres, que hem de traure pit de la llum de tol i que ara el que hem de fer és traure aquesta llum al carrer i bambar per casa, no? En definitiva. Crec que hauríem de passejar-nos barri a barri i més ara que ens venen coses tan novedoses com és la taxa de residus, que s'ha parlat molt d'ella, però crec que hem de donar l'oportunitat als veïns que de tu a tu ens puguen preguntar i ens puguen, no només de les novetats, sinó d'allò que els genera inquietud, perquè al final el poble el fem entre totes i tots.
La senyora Herrero de Vox ha preguntat sobre les RPTs. Sabina ha dit que està la documentació pesada, presentada, que està també la reunió en els sindicats, però l'alcalde de Pontolella serà la primera que se farà en Vila-real, la primera en la història.
Efectivament.
I, claro, si algo no se presenta com toca, podria haver problemes i tirar moltes arrere. Sí, sí, quan se trauen unes... unes... Ai, mira que ho hauré dit vegades, Pautar a una plaça pública, vale? Tu tens que passar...
un examen.
Clar. I si hi ha algun funcionari que detecta alguna anomalia, vale? Ho denuncia, ho tira arrere.
Però el que passa així, crec que el que n'hi ha que saber és interpretar la llei. El funcionari públic accedís a la seva plaça o al seu lloc de treball per igualtat, mèrit i capacitat. En què es valora la igualtat, el mèrit i la capacitat? Doncs la igualtat és que tot el món ha tingut la possibilitat de presentar-se. El mèrit és precisament un concurs de mèrits que no tens per què passar examen. Ja és una aportació de mèrits. I la capacitat, que la capacitat diuen que es mesura a través d'un examen, no? Quan un opta a una plaça. Però algú es planteja que algun dels funcionaris que porta 20 anys d'interí fent la mateixa faena en este ajuntament i el que ha passat és que no s'ha tret de plaça no té la capacitat per a desenvolupar la seva tasca? Doncs aquesta crec que és la pregunta que haurien de fer-se no només els partits polítics, sinó també els propis funcionaris. De veres un company que ha estat en tu en este departament, que tu te vas traure la plaça i que a ell li han estat prometent durant 20 anys o durant 17 anys o durant 14 anys o durant 10 anys que anaven a traure-li la plaça i no li l'han tret, no està capacitat per a ocupar el lloc de treball que està ocupant? Doncs igual que per al sector privat s'opta per la fixesa quan portes més de X temps, no? I així ho ha establert la ministra de Treball, per tal de que si ho porta més d'un temps treballant en una empresa és evident que està preparat per al lloc que està fent i que no se'n puguen aprofitar d'anar empalmant contrats precaris que eviten ixa fixesa, doncs en este cas és el mateix, no? És demostrar la vàlua que ve reconeguda a través d'anys i anys i anys fent la mateixa feina i fent-la bé.
Però quan un ajuntament trau una licitació, perdó, trau unes... Ai, ara no m'heis el nom.
Unes places.
Unes places, té unes bases, i aquest ajuntament és el que posa les bases. Imagina que l'experiència en aquestes bases, els anys treballant, també se valorarà.
Doncs és el que parlem, que haurem de veure quina és la fórmula, però el que hem de donar és una solució a aquelles persones que porten anys esperant a que se'ls traga una plaça i que no se'ls ha tret i que ara, després de 17 anys, no pots obligar-los a que aquesta plaça es traga al carrer i que puga optar qualsevol, perquè no tindria massa sentit.
Com tampoc se tindrien que donar a dit.
Efectivament. Això vaig a per davant. Jo així parle de persones que sé que han estat desenvolupant una feina i no entra a valorar en aquelles que hagin pogut entrar a dit, que vull pensar que en el nostre ajuntament doncs, això no ha passat.
Claro, yo
también. Yo no estaba en cap.
Yo també vull pensar-lo. Però continuem, no? L'alcalde dia que, per exemple, en Portugal ni examen ni històries, que van entrar i s'acabó. I quan Pablo Llopico ha parlat d'eixe del Premi Gran Fons, el senyor regidor, el d'Esport, Xus Madrigal, el de l'equip de govern, li ha contestat que, bueno, no tenim diners i el del seu partit molt ha furtat.
Sí.
¿Pues sabía algo de eso?
Yo, bueno, yo sabía la rumorología del que comentábamos, ¿no? Del que comentábamos en algunas reuniones, doncs, el que pasa, que era una carrera que va a ser pionera así en Vila-real y que fins i tot se va a arribar a portar a la Fira de Turisme y que ahora doncs, no es fa a Vila-real y es fa a un altre poble. Cuando al final n'hi han interesos que pueden ser partidistas porque es compartís govern local amb govern de la Diputació, doncs, de vegades... Segons qui governa, solen passar aquestes coses, he de dir que no em sorprèn i que és una pràctica prou habitual del que és els governs del Partit Popular.
Doncs mire, això m'ha sorprès a mi, però en fi. I Gemma Ferreres, del Partit Popular, li ha presentat directament al secretari. Sí. Li ha preguntat.
Sí, volia saber el tema del procés d'estabilització, com estava a nivell legal, i al final la persona garant de la legalitat que tenim en el ple és el secretari, però el secretari ja ha explicat que li pot fer qualsevol pregunta al secretari, evidentment, però que ho ha de fer per escrit, perquè el torn de precs i qüestions és el torn de fiscalització, i així se diu, i aquest torn de paraula és la fiscalització del govern, i per tant les preguntes només poden anar adreçades a regidors i regidores.
La regidora Gemma Ferreres coneixia el fet de que no podia preguntar-li al secretari?
Jo crec que no, perquè si no, no ho haguera preguntat, però... És cert que al secretari li podem preguntar durant la part dispositiva del ple, és a dir, mentre s'estan formulant mocions o s'estan formulant expedients, per exemple, en el meu cas, si avui haguera tingut algun dubte sobre el tema de la pròrroga del contracte de neteja, ella haguera pogut adreçar-se al secretari i li haguera pogut preguntar qualsevol cosa de l'expedient. Ara bé, en el torn de fiscalització, com bé diu, nosaltres com a regidors i regidores no fiscalitzem els nostres tècnics, fiscalitzem la tasca que desenvolupa el regidor o regidora.
Bueno, en este cas diu que si se passarà el temps d'estes RPTs, el que se té que presentar, que què passaria, que quina responsabilitat tindria l'Ajuntament. Bueno, així la paleta, que li estàvem preguntant per la paleta de ruta, que des del 2008 hem passat tots per davant de la paleta i ara ens hem donat compte, que avui mateixa se retira, i després també s'ha parlat dels parcs, perquè, claro, vostè quan era regidora de Compromís i demanava que els parcs estiguin en condicions, és la mateixa regidora que avui és regidora de Serveis Públics?
Per suposat, i la gent que ha seguit el ple crec que li ha quedat clar que seguís en la mateixa persona i que de fet la regidora de Serveis Públics en este cas, que així està fent de portaveu de l'equip de govern, tenim molt clar que la mentida no la podem suportar i no volem enganyar a la gent ni infantilitzar-la tampoc, és a dir, volem parlar amb serietat i amb els peus en terra. Posant els peus en terra, queden els dies que queden per acabar l'any a nivell econòmic i no podem dir que anem a ficar no sé quants mil euros per arreglar tots els parcs de Vila-real perquè és impossible que doni temps no només a executar-ho a nivell pressupostari sinó a executar-ho també a nivell operatiu, és a dir, a que doni temps a que uns obrers vagin a reparar els nostres parcs. En el seu moment, el meu company Xus Madrigal va anunciar en el diari que estava ultimant ixe plec de condicions, i era cert, estava ultimant ixe plec de condicions, i el que estem fent ara a la regidoria de serveis públics és ultimar el procés de contractació, és a dir, ja s'han presentat les 5 empreses, s'han obert les obres i estem ara en ixe procés d'adjudicació a qui tindrà el manteniment de parcs i jardins per ixe import. Aleshores, com que ixa actuació és imminent, però el que parlàvem al principi del contracte de neteja tarda entre que se concedís la licitació i la empresa és adjudicatària, doncs n'hi ha un procés que dura un mes o dos i estem ara de cara a final d'any, el que sí que hem fet, sent realistes, és consignar 60.000 euros, que són per a les actuacions més urgents que s'han de fer en determinats parcs. Un exemple és este que hem tret la foto de la plaça de l'Alguer, perquè precisament i ses manises que s'han llevat fruit de la delinqüència, perquè acaben totes en la séquia major, també vull dir-ho, que les hem recollides serveis públics de la séquia major per a que no se tapone i tinguen problemes, i ses manises acaben ahir. Doncs, per a fer la reparació d'aquest parc, on trobem que precisament els forats estan baix del tobogán i baix del gronxador, doncs jo 60.000 euros sí que seran per a fer aquestes actuacions més urgents mentre entra en vigor este contracte.
Per cert, d'ahir la van a fer ara en aquelles inundacions que n'hi ha en una zona de Vila-real. Bé, vist que avui ha tret nota de premsa.
Com no? Com no van a fer-me en aquesta situació? És una situació que és molt greu, la del Molí Nou, que nosaltres precisament quan parlàvem en les negociacions i qui puga consultar les xarxes socials del meu partit, ho posàvem sempre a la palestra, que n'hi havia que millorar i donar una solució als veïns i veïnes de Molí Nou. Cada vegada que plou, per a mi personalment és una angoixa en este poble, perquè se passa molt malament en determinats barris i precisament en Molí Nou és un exemple, i per això el que hem fet és aconseguir abordar este tema amb l'empresa que té la licitació per a l'elaboració de projectes, per tal de que se pugui per fi fer un projecte que dona una solució a les inundacions que pateix este barri. L'alcalde mateix em va acompanyar a que poguérem veure quina era la situació del barri ahir mateix que estava tan malament, i compartim que és necessari abordar aquesta situació, i per tant ell mateix se va encarregar ara com a regidor d'Urbanisme a demanar i a encomanar aquest informe, i per això avui mateix han tret la nota de premsa.
Com a regidora de serveis públics, vostè ahir va veure de primera mà tot la manca de que té en este moment Vila-real de serveis públics, no?
Sí, el tema està en que Vila-real té la idiosincràsia de que n'hi ha moltíssimes zones d'este poble perquè que s'ha construït, que són properes al riu, o en el cas del Barranquet, el Barranquet no deixa de ser un barranquet, aleshores el que passa és que l'aigua, la natura crida a la natura. Aleshores n'hi ha zones que són més conflictives precisament perquè quan plou l'aigua va a desaiguar on de manera natural aniria a desaiguar. Per això el que cal fer és invertir en infraestructures que el que siga és ajudar-nos a desaiguar.
Clar.
Especialment en aquestes zones on són més conflictives.
Clar, és que, jo ara pensava que vostè anava a dir-me, i això és el que passa sempre, ja regidora, però en una societat de benestar estem per a respectar lògicament el pas de l'aigua, però per posar solució.
Efectivament, però que n'hi ha zones més imprescindibles que altres, perquè després tenim altres zones que s'inunden i no és fruit de la natura, és fruit de que s'ha construït de manera inadequada.
Està detectat?
Sí, clar que està detectat.
Se li posarà solució?
Sí. I això és la idea.
Per això és el que volem, regidora. El que necessitem en la ciutat de Vila-real és tindre qualitat d'una ciutat que tenim, de 50 quants?
52.600, aproximadament.
Aproximadament. Maria Fajardo, portaveu de l'equip de govern, gràcies per haver estat així i haver-nos contat aquestes cosetes que ens havien quedat un poc així a penjades del ple. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Bé, Míriam, ja hem acabat les dues i un parell de minuts ja ens estan renyint que ens hem passat de temps. Però clar, jo el que vull són solucions.
No, i demà, a més, continuarem comentant el que ha passat avui, no?
No sé, jo crec que queda tot prou clar. No sé si algú demà vol dir-nos alguna
cosa.
Jo crec que ja seria una miqueta ja massa, perquè avui ja hem tratat, hem estat des de les 11 del matí en directe,
sí,
abordant què és el que parlen. Però te dones compte que on cada un té la seva versió...
No, per això sempre...
Sí, no, però n'hi ha versions més creïbles que altres, no ho sé. Vostès, què, ho pensen? Jo sí, jo sí sé quan de veres aborden les coses i agarren el bou per les banyes o contesten així en coses molt que no sabem ben bé què dit. No, no, mire, vostè està ahí, s'ha posat polític, és pel que se li està pagant, a mi donem solucions. En fi, demà més i millor.
Camino que llegue hasta aquí y luego pretenda salir con el fuego de el atardecer, arde la hierba.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.